Hola, bon dia. Hola, Quim.
Bon dia,
què,
Lídia. Molt bé.
Bueno, avui és com si, en algun moment, és com si hagués tornat enrere, eh? Perquè volem parlar d'un llibre que a mi personalment m'ha recordat a Akhenaton, perquè parlem del mateix moment, no? Però si diem Mica Baltari, a què ens ve el cap?
Una gran novel·la.
I una gran pel·lícula.
I una gran pel·lícula, exacte.
Doncs parlem de Sinuhé a l'Egipci, i ho he dit, lo de l'Akhenaton, perquè Mica Baltari, l'escriptor que la va escriure, és, més ben dit, era finlandès. I en canvi, quan la llegia, allò que comentàvem abans, no? Talment com si hagués nascut en un lloc doncs, com el Mahuf, que em costa molt de dir aquest nom, no?
Sí.
Per què aquest interès tenia aquest autor en escriure i, a més, amb aquesta realitat realment que dius és talment com si hagués nascut en allà. No és un autor que encara que sí que ha escrigut internacionalment, sobretot se'l coneix per novel·les històriques, però aquesta concretament, a mi em dius que ha nascut allà i dic, doncs potser sí. Per què?
Tot i que, com molt bé dius, és finlandès, però ell era un gran aficionat des de ben petit a la història de l'antic Egipte i el va marcar. De fet, ell ja des de petit llegia llibres d'història de l'antic Egipte.
Se li nota,
Va visitar museus, col·leccions d'egiptologia i ja diguem-ne que aquesta passió per l'antiguitat, pel món antic, doncs el va acompanyar al llarg de la vida.
Em recordes a tu, eh? Sembla que tu també...
Sí. No tant.
Bueno. Escolta'm una cosa, i també, per lo que he anat veient, a aquest escriptor, el Mica Baltari, ell va estar en el moment de la Segona Guerra Mundial, no? No hi va participar, per això, sinó que era...
Va participar-hi de manera indirecta.
Indirecta.
Sí, ell va participar com a propagandista a favor del seu país, de Finlàndia, contra la URSS, en les èpoques aquesta de la guerra filorussa.
Filorussa.
Sí.
Clar, entenc també que aquest, tal com en diuen, aquest pessimisme que tenia intrínsec ell, no, d'alguna manera, però també amb una certa ironia, em recorda també quan vam fer el tema de Akhenaton, no? Aquest pensament crític, no?, que també ell posa a dintre del llibre, que aquí també torna a sortir, no?, en aquest, el que parlarem ara, justament, de Sinuhé.
Correcte.
És perquè ell hauria de ser, d'alguna manera, una persona també amb aquest pensament crític, no?
Totalment. Ell era idealista, políticament, després dels fets de la guerra i tot, doncs, queda decebut i veu que el conflicte humà es repeteix.
Vols dir que parlem d'una metàfora?
Totalment.
Sí, sí.
De fet, el que ens parla aquest llibre és sobre la naturalesa humana.
És una pena, no?, perquè ho comentàvem també abans, eh?
Sí.
El poder en mans de qui està, no?
Correcte.
Però, bueno, escolta, entrem una mica dintre de la novel·la en si, perquè aquesta novel·la tindrà molt, molt èxit. I, bueno, estaria bé de que a mi em va sorprendre, i no ho sabia, però el llibre el vaig llegir fa moltíssims anys enrere, eh? Em va agradar molt, però... Clar, no vaig aprofundir tant com ara.
Val.
I aleshores el que a mi també em va sorprendre és això que et vull preguntar. Digue'm. Aquests contes que s'escrivien abans, no? Perquè,
molt
de fet, Sinuhé ve d'un conte.
Correcte.
Aviam.
Sí. De fet, Mica Baltari, i com molt bé tu deies al principi de Nagin Mahfouz, doncs ells adapten, fan una adaptació del conte original egipci, d'acord? I és que els egipcis ja practicaven aquest gènere literari des dels orígens de la seva civilització. Ens remuntem uns 5.000 anys abans de Crist. I els contes, a més, tradicionalment sempre s'han transmès de manera oral. Doncs aquests contes de l'antic Egipte era tradició, doncs, que circulessin de manera oral. Els primers contes, els més antics, que, diguem-ne, es plasmen sobre papir, és a dir...
El que feien servir els escribes, vols dir?
Correcte, exacte.
Sí?
Doncs són copiats a partir de la dotzena dinastia, és a dir, cap al 2050 abans de Crist. Per tant, doncs, faria ja més de 4.000 anys. De fet, la majoria d'historiadors doncs, considera que la literatura egípcia aconsegueix el seu apogeu en aquest període, el Regne Mig. I l'obra mestra, sense cap mena de dubte, doncs seria la història de Sinuhé.
Però escolta'm una cosa, aquests papirs... bueno, és que no sé com preguntar-t'ho, és a dir, no estaven també escrits amb altra... O sigui, només els escribes feien els papirs o realment hi havia altres mitjans? Què van trobar amb excavacions?
Val.
Perquè jo tinc entès també que hi havia com uns fragments de ceràmica, que ara no recordo el nom.
Sí, exacte, els ostraques.
Ah, exacte, els
correcte.
Ostraques,
sí. Tens tota la raó amb això, i és que, diguem-ne, la història de Xinhue, per exemple, el conte original, ens ha arribat gràcies, sobretot, a dos papirs que es conserven a Berlín, són coneguts com els papirs de Berlín, i són, doncs, els dos fragments on hi ha el conte, doncs, més, diguem-ne, la versió del conte més ben conservada en aquests dos papirs. Però, a més, s'han trobat aquests trossos de ceràmica, de pedra, en el qual, doncs, els escrivans, sobretot els aprenents d'escriba, els escolars de l'època, doncs, feien les seves pràctiques. I això ens ajuda a veure que aquest conte era molt popular a l'Antic Egipte. Segurament sigui un dels contes més populars que ens ha arribat de la literatura de l'Antic Egipte.
Tu m'estàs dient que això podria ser una llegenda i que potser va arribar a existir? O com? Mm. Perquè a vegades, oi, aquestes
tens
coses...
Tota la raó, i és que...
Quins enigmes.
Mira, tant el conte original està escrit en primera persona, en format d'autobiografia, similar a les tombes de l'època. Per tant, això fa pensar en molts arqueòlegs que possiblement fos o algú que va existir o està inspirat en algú que va existir en aquell moment.
Oh, clar, que no sabem si aquesta persona es deia Xinhue, com ho pronuncies?
Xinhue.
Xinhue.
Xinhue. No, no et sabria allò fer la, potser si és correcte o no, però vol dir en egipci el fill del sicomor.
Això, que el sicomor, clar, jo dic, un ficus? A veure com va això.
Sí.
Clar, perquè té un significat aquesta planta, entenc jo, no?
La vida.
La vida.
Sí, és una planta molt important en la mitologia egípcia. I bé, de fet, el Xinhue,
sí,
en el conte original, és un noble. És un noble que tenia, doncs, un càrrec molt important, que era el que portava el segell reial i, a més, també administrava les terres del faraó a Àsia. És a dir, que estem parlant d'un personatge de molt de pes.
El que també em va sorprendre, si comencem a parlar del llibre que ens situa la dinastia 12,
sí,
a partir de la mort d'Amenemhat, no? Que sí?
Correcte.
I el fill era...
Sesostris.
Això, és que em costa una mica, de vegades.
Sí, aquests noms, oi?
Que no estan de moda, perquè si no... I em sorprèn, perquè sembla ser que això de trobar un nen dintre del Nil amb una cistella, no? De...
Sí.
En català, junco, no sé com...
Jonc.
Exacte, sí. Jonc. Però jo crec que era bastant habitual per haver estat llegint. No seria el primer que es troba. Bueno, clar, tenim a Moisès, també.
Correcte.
Però que n'hi havia... Bueno, per haver estat llegint hi havia més d'un que...
Sí, és curiós, perquè aquest episodi que dius, que apareix a la novel·la de Mica Gualtari, amb el text original no hi apareix.
Ah, no?
No hi apareix, no. De fet, a la història original del conte original egipci, comença amb una campanya militar a Líbia. Representa que en Sesostris, el príncep, diguem-ne, hereu,
sí,
està lluitant contra els libis i l'informen uns missatgers vinguts a Palau que el seu pare ha mort i, per tant, doncs, ha de tornar a Palau a reclamar el poder. I en aquell moment hi apareix Xinhue, que acompanyava Sesostris, i és molt curiós el que passa a continuació, i és que diu que quan sap que el faraó ha estat assassinat, perquè el conte no dona detalls, però diu que hi ha hagut un regicidi, és a dir, el faraó ha mort de nit, l'han assassinat de nit, i ell diu que com se sent amb certa culpabilitat, i no diu el què, diu que s'amaga entre, doncs, uns arbustos i desapareix.
Ostres.
Sí, i això fa pensar, no? De dir, ostres, és que aquest personatge potser estava implicat.
Tenia alguna cosa a veure.
Clar. Fa mal pensar, això.
De totes maneres, quan agafes el llibre, sí que és veritat que el que pretén l'autor, i a més et situa molt bé amb el personatge, amb Xinhue, amb el nostre personatge del llibre d'avui, clar, és un narrador en primera persona, i a més és una persona que, d'alguna manera, és com si ja ho hagués perdut tot, i quin sentit té la vida per ell, no?
Exacte.
I que a mi em dona la sensació, no, que no farem spoilers, evidentment, però que ell intenta ser el màxim objectiu, o sigui, que és fidedigne el que explica amb la realitat del que amb ell li passa, no?
Correcte.
I també m'agrada Quants són? 15 llibres? Són els que...
Són 15 llibres,
perquè
exacte.
Perquè no són capítols, de fet.
Exacte,
són
sí.
Són 15 llibres. Explica'ns aquesta
sí.
estructura.
Mira, Miquel Gualtari el que fa és una divisió, en comptes de capítols, els anomena llibres. I són com una etapa important del personatge...
En aquell moment.
En aquell moment.
Sí, fantàstic.
Sí, està molt bé. I, de fet, com molt, tu molt bé deies també abans, Miquel Gualtari utilitza el mateix sistema narratiu
sí.
que el conte original egipci, com dèiem, que era en primera persona i imitant, doncs, bueno, el, en forma d'autobiografia, doncs Miquel Gualtari el que fa és el mateix, com si Xinué ens relata en primera persona les seves vivències.
És molt interessant, perquè a més, quan em, abans, quan estàvem parlant tu i jo fent el cafetó, que amb la Nefer, Nefer, Nefer,
sí.
Que a més te l'imagines, bueno, qui hagi vist la pel·lícula, que ara en parlarem un moment,
sí, tant.
Doncs se la pot imaginar, però, bueno, trobo que ella no li menteix gens, oi que no?
No, no,
perquè,
no.
Clar, ell, ja primer, a veure, aviam, situem-se, ell vol ser militar.
Sí.
Ell l'adopten, troben la cistella i és un bé de Déu que arriba aquesta família, no?
Correcte.
I llavors ell vol ser militar i el pare el situa en una, bueno, en una evidència davant d'un militar que ja té uns anys
sí.
i allà li fa veure doncs, què vol dir ser militar, que clar. No té la glòria.
Correcte, sí, sí.
Aquest tros també és molt maco.
És molt maco, és molt maco i el que tu deies, no? El gest del pare per obrir-li els ulls al fill de dir aquest no és el camí, t'estàs equivocant i de fet ell, gràcies a això, es dona compte de que no... de que, vaja, que seria un gran error, no?, emprendre aquest camí de guerrer. De fet, ell no té cap esperit de guerrer, al contrari, ell és curador, ell és metge.
És metge, sí. Sí. Bueno, i a més un bon metge,
un
després.
Bon metge.
Sí, és veritat, eh?
Sí.
Però
sí,
guaita
sí.
com la Nefer Nefer, això està al principi del llibre, això es pot més o menys explicar, no?, el que li passa amb la Nefer Nefer.
I tant,
eh?
I tant.
Se l'imaginem allà una dona amb tots els atractius i totes les seves artimanyes per poder tindre una vida plena de riquesa i no enganya ningú.
No, ella els adverteix.
Ella els adverteix.
A l'inici els adverteix i a més els adverteix en forma doncs, de llegenda. Els explica doncs, una llegenda en la qual doncs, vigilin perquè ella és com la protagonista d'aquella història. És a dir, que els hi prendrà tot.
I ho està dient i ho està fent.
I ho fa, i ho fa.
I ho fa, i el deixa sí. Amb la misèria. Parlem també una mica de quan ell ho perd tot, no?, d'alguna manera. Doncs parlàvem del poder de la religió i dels déus en si, i te n'adones, no?, de com ell també perd aquesta creença, com se li cau, per, ara diríem, la vena dels ulls, no?, en un moment donat de dir, aviam, el que jo em pensava quan entra dintre de la... com no és la casa de la vida?
Sí, sí,
la casa
exacte.
De la vida, oi?
La casa de la vida i llavors...
I la casa,
la
dels
casa
morts,
de la mort. Exacte.
De la mort.
Sí.
Clar, com li cau la vena dels ulls, no?
Clar, perquè...
També això també ho veig molt actual, jo.
Totalment. De fet, jo crec que Xinué sense parlar a Miquel Gualtari. És a dir, en realitat, Miquel Gualtari doncs, utilitza el protagonista doncs, per també parlar del seu desencís polític, el mateix doncs, que li passa amb ell, li passa a Xinué. Com molt bé tu ara comentaves, no?, amb el poder dels sacerdots, com funciona l'ordre sacerdotal, que veus que és un ordre corrupte, que no té res a veure, diguem-ne, amb la religió com a tal.
És així, és veritat. Sí, no sé, de fet, tot el seu, o sigui, tot el seu periple, no? Perquè, de fet, ell és com si, quan marxa, és com si marxés a fer d'espia, no?, una mica, en segons quins moments.
Sí, 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 i de fet va com a espia, entre cometes, com a de Horemheb,
de
el
Horemheb,
seu
exacte.
Amic, si és que es pot dir així,
bueno,
perquè
exacte.
Acabaran malament, però... De fet, és el... no, no fem spoiler,
no, clar.
No, però...
Que és possible que molta gent ja l'hagi llegit, eh?
Sí,
però és
tant.
Que és tan bo el llibre, oi?
És molt bo, perquè és que, a més, diguem-ne que, com molt bé dius, Lídia, ell marxa com a espia, però, en realitat, ell aprèn moltíssim dels seus viatges. El seu viatge és com una miqueta un creixement personal de Xinué.
Sí.
Perquè, doncs, me'n recordo quan arriba a Mitanni, no? Bueno, primer arriba a Síria, llavors se'n va a Mitanni, llavors a Babilònia, que queda diguem-ne, fascinat per aquella ciutat,
sí.
I considera doncs, que els propis babilonis pensen que són el centre del món. Inclús doncs, diuen que Babilònia és la ciutat més antiga, i ell diu que no. Diu la seva ciutat, la ciutat més antiga
sí,
és Tebes.
Clar.
Ell és un nacionalista egipci. Ell
és
egipci.
Bo, això. És veritat.
I, de fet, al final, ell vol tornar a casa. D'alguna manera és aquest el retorn a la pàtria, el retorn a casa
sí.
per morir, no? D'alguna manera. I això tant passa amb el conte també egipci,
també.
En el qual doncs, el faraó li dona el vistiplau perquè, i li demana més per carta a Xinué que torni al país per morir, inclús li regala una tomba, i a l'obra de Mika Waltari diguem-ne que Xinué també vol tornar a casa, a l'exili, perquè estarà exiliat al desert, però no deixa d'estar la...
Clar, ell té també com... Home, té el seu servent, no?, d'alguna manera.
Sí, sí,
que aquest sí.
Sí
que és un servent, però jo penso que és com si fos una... No diré la veu de la consciència, però és com un personatge que té al costat, que li va donant consells.
Correcte.
I que aquest personatge em sembla molt interessant. Tu
molt
quina opinió
bé.
En tens d'aquest personatge?
D'aquest personatge? Doncs jo crec que és un...
És que ara no puc recordar
Kafta.
El nom.
Kafta.
Això,
sí.
Això.
De fet, és un amic que l'ajuda en moments clau. Diguem-ne, és una persona al qual sempre té al costat, que l'acompanya en aquest viatge.
En aquest
no?
viatge, correcte.
En aquest viatge.
Sí.
Però també és una mica, ja li diu ell, que li roba, clar, és el seu servent,
sí,
d'alguna manera.
Sí, és bo, això és bo.
I, de fet, a veure, acabarà sent un personatge molt ric, el seu servent. I gràcies també a ell, doncs es convertirà també en un Xinué, perquè ell li fa els negocis,
clar.
Es convertirà també en
sí.
un personatge ric, no? Doncs...
Jo considero considero el meu pensament és que per molt que sigui el seu servent, no el deixa en cap moment.
No.
Ni amb la penúria ni amb la riquesa, per dir alguna cosa, no?
I molt menys.
I després n'hi ha un altre que també m'agrada, perquè el podríem posar en molts tipus de novel·les, com un personatge també universal, que seria el tot més, l'amic.
Sí, 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 a l'escultor.
A l'escultor,
sí,
exacte.
Sí, sí.
Aquest també és un personatge que penso que estaria també posat en altres novel·les i també l'entendria amb la seva més... amb pendenciero, seria la paraula, una mica,
sí.
No? Amb les dones, aquí, allà, vull dir, ell és
un
més...
Vividor.
Un vividor, això
sí,
mateix.
És un artista.
No? És un artista, exacte, és un artista, exacte. Sí. Però també és amic, no?, d'alguna manera.
Totalment. Jo crec, de fet, és el... Jo diria que de tots els personatges de la història... crec que és el veritable amic de Xinué. Crec que sí.
Sí, sí, sí. El llibre en si, clar, és ben bé com si fos una novel·la d'aventures.
Sí.
És una mica bèstia dir-ho així.
No,
és que... Però clar, en cada llibre que vas agafant, no?, doncs et va sortint tota la... Per exemple, no sé, quan... Tot el tema de la trepanació.
I tant.
Diu, mira, si no viu dos dies ja s'ha mort i ja està. Vull dir, ho hem de fer, es pot morir o no es pot morir, i si es moren, maten, i si... Una mica bèsties tots plegats, Vull dir que també.
Totalment.
Però
sí.
cada llibre és com una aventura.
Sí.
Si tu te la posessin una mica per fascicles, doncs te la diries, mira, és un llibre d'aventures d'un personatge.
És un llibre d'aventures i alhora també és un llibre com d'història, perquè realment aprens moltíssim.
Exacte.
Com tu molt bé deies ara sobre la trepanació, no? Parla molt sobre la medicina egípcia.
Totalment.
Parla sobre el tema de l'embalsamament, que ho comentàvem abans, no? Tot el tema de la momificació. Parla sobre totes les cultures que va veient, les costums, la història... Parla dels diferents pobles.
Clar, sí, és veritat, perquè ell és veritat que posa ficció, perquè el moment
sí.
no seria el del conte original.
Correcte, exacte.
Li posa la seva imaginació, però sí que vas coneixent.
Clar.
Sí, sí, totalment.
Sí.
És veritat el que estàs dient.
Clar, ell, clar, el conte original, com dèiem, era del Regne Mig, i Mika Waltari adapta aquest conte, la seva història, diguem-ne, a l'època de Kenaton. Estem parlant del Regne Nou, 1.500 anys abans de Crist, un període en el qual Egipte ja era una gran potència i tenia, diguem-ne, grans enemics, entre cometes, no? Sobretot els hitites.
Els hitites.
De fet, ell comenta dels hitites doncs, que són com una plaga de llagostes, però on passen ho arrasen
sí,
tots
sí,
els seus
sí,
carros, no?
Sí, sí.
Però És un llibre molt ric,
molt,
molt
ric.
Ric.
De fet, el que jo tinc, hi ha un pròleg del Terenci Moix.
Sí.
El teu també surt del... És
sí,
que,
sí,
Déu,
sí.
És, la gent que tingui aquest llibre amb el pròleg del Terenci Moix val la pena, perquè, clar, Terenci era un enamorat d'Egipte.
Ostres, sí, 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 és un gran enamorat i...
Era.
Era, perdó,
era
un gran enamorat i el va acompanyar tota la seva vida. No només perquè molts dels llibres de Terenci apareix el personatge de Xinué,
sí,
sinó també per la pel·lícula.
Ah, això. Sí, eh?
Sí.
Bueno, jo era molt menut, quan va llegir el primer llibre de Xinué, crec que tenia 13 o 14 anys o una cosa així.
Correcte, no? Sí. De fet, si et sembla, ja que esmentes a Terenci, podem parlar de la pel·lícula perquè, ostres...
Parlem de la pel·lícula,
sí.
Som-hi.
De fet, la novel·la va ser adaptada al cinema,
sí,
el 1954 pel director de Michael Curtiz, que era el director
de Casablanca.
De Casablanca.
Clar,
sí,
clar,
sí,
clar.
Sí. Aquí a Espanya es va estrenar un any més tard, el 1955. I sembla ser que no va tenir l'èxit esperat. Però va ser nominada als Òscar per la fotografia.
Clar, és que abans, clar, ara, si ens mirem un cinema d'aquestes característiques, no? O sigui, Espartaco, Aquiles, etc.
Sí.
Tot està fet amb, com se diu ara, amb ordinador,
sí,
no? Per dir alguna cosa. Però llavors hi havia una quantitat d'extres i una quantitat era...
Era,
suposo que el cost que tenien aquestes pel·lícules eren espectaculars.
Era enorme,
no?
Devia ser enorme i bé, de fet, ha esdevingut doncs, un clàssic
un
dins
clàssic,
del
sí, perquè no n'han tornat a fer cap
històric.
Més.
No, 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 no.
I qui tenia que ser la Nefer?
Sí, sí, sí.
Perquè no va ser al final.
No, no, es va presentar una noia joveneta al càsting, que es deia Marilyn Monroe, però es veu que no encaixava en el paper i la van descartar. Al final seria Bella Darby qui va interpretar a la dolenta de la pel·lícula.
I a la dolenta i la guapa.
I a la guapa. I curiós, perquè el protagonista, el paper principal, Michael Curtiz, havia previst que hauria de ser a Marlon Brando. Passa que Marlon Brando en aquells moments havia acabat de gravar a Juli César.
Ah, sí, oi tant.
Un clàssic, també.
Un clàssic, també, i tant.
I tenia por que l'encasillessin dins del cinema històric.
Històric.
I va dir que no. Va dir que no, i al final doncs, es va escollir a Edmund Purdom, uh-huh, com a personatge principal a Saint Chinoué. I en aquells anys, doncs, un jovenet, com molt bé deies, es deia Ramon Moix, doncs va anar a veure per primera vegada l'any 55 la pel·lícula i va quedar fascinat. Anys més tard, doncs, el coneixeríem com Terenci Moix.
Com Terenci Moix.
Sí. De fet, Marijuana Torres, que era una amiga de tota la vida d'ell, uh-huh, que la va acompanyar tota la vida, a més, sempre que es trobaven acabàvem veient la pel·lícula de Xinué.
Ja era un ritual.
Era un ritual,
que bo,
es veu.
Que bo, que bo.
Sí, sí. I, de fet, com en el personatge de Xinué, en el conte original, que torna a Egipte per morir, Terenci, quan va morir, doncs, també es van escampar les seves cendres per tant una part a Alexandria i l'altra part a la Vall dels Reis. És a dir, que com
Però
que Xinué...
Que romàntic tot,
sí,
plegat, no?
Sí,
que
sí,
bonic.
Va ser una obra doncs, que el va acompanyar tota la vida i un personatge doncs, que el va fascinar i el va influenciar molt, no només amb la seva obra, sinó també amb el gest final de voler descansar eternament a Egipte.
I per anar acabant, Xinué ja més gran, no? Quan torna cap a... Bueno, no, de fet està exiliat al Mar Roig, no? Representa, si ho dic bé, això.
Sí, correcte.
I recorda els seus esdeveniments, que és, evidentment, el llibre. I, de fet, és una veu decebuda, no? I una veu trista, la d'aquest personatge, no? La del Xinué.
Sí. És, diguem-ne... una vida, diguem-ne, viscuda amb molts problemes, però diguem-ne que evoluciona i sobretot aprèn moltíssim. És a dir, és un viatge que fa al llarg de tota la seva vida, el qual, doncs, a part de portar-li experiències, la porta coneixement i és un home que realment doncs, acaba decebut amb la política.
Sí.
Acaba decebut, doncs, amb el diguem-ne, amb el món
sí,
que li ha tocat viure.
Totalment. Sí.
És antibel·licista. I com ho era Mica Gualtari.
Sí,
no? També
és veritat,
es veu un home, diguem-ne, decebut de la política, del conflicte, i ens adverteix. I, de fet, ell fa un advertiment també amb aquesta novel·la, Mica Gualtari, i és també aquesta novel·la es va escriure als anys 40.
Sí.
I era un advertiment ja de ep, cap on va Europa en aquell moment, en el que doncs començava la Segona Guerra Mundial
i
el món estava a l'abisme.
I aquí també ens presenta, no, el monarca, com el monarca Akhenaton, com ens el presenta, no, també, que això també és interessant.
Exacte, és que no ens escriu un faraó com pot ser Horemheb, no, gran militar, el que vol estendre les fronteres i sempre està decidit a lluitar contra els enemics, sinó tot el contrari, seria un faraó, diguem-ne, un místic, que està obsessionat doncs amb la seva religió, però és un pacifista.
Clar, clar.
És a dir, bé, un humanista, estem parlant gairebé, no? De que vol aprendre més de la seva religió, però respecta a tothom, vol respectar a tots els pobles, al contrari, inclús els vol integrar,
sí,
amb la seva religió. Per tant, doncs, tot el contrari del que...
El que dèiem a l'inici del pensament crític, és a
correcte,
dir, de participar, que la gent participi, que la gent... Sí, sí, és veritat. Uh-huh. De totes maneres, abans d'entrar a entrevistar el nostre invitat d'avui,
sí,
ens portes algun llibre?
Sí.
Aviam.
Sí, sí, una nova recomanació.
A veure, va, sorpresa.
Mira, està escrita per José Luis Corral i Antonio Piñero.
Ah, és a quatre mans.
A dos mans, José Luis Corral i Antonio Piñero. Un és, els dos són professors, un està especialitzat en història del cristianisme, i l'altre ha escrit moltes novel·les, editat per Edassa, però aquest concretament que us porto avui està editat per Ediciones B i es diu Herodes el Grande.
Hola! Ui, perdó. Sí, eh?
Un llibre amb una narració trepidant, a més amb un profund rigor històric com caracteritzen tots els llibres d'aquests dos autors, i que desmenteix una miqueta també amb aquesta novel·la la llegenda d'Herodes el Gran.
Està bé. O sigui que tenim un llibre escrit a dues mans,
sí,
no, quatre, com deia jo,
m'imaginava,
sí, quatre mans allà, sí?
Sí.
D'Editorial B,
sí,
i que es diu Herodes el Grande.
Herodes el Grande.
Molt,
sí,
bé.
Sí,
doncs,
sí,
un cop dit això, recordarem també... Ho fem ara o ho fem després per recordar el nostre club de lectura?
Ah,
què
quan
et sembla?
Tu vulguis.
Què farem al proper llibre, va?
Un llibre que ens traslladarà a Pompeia. A Pompeia,
sí,
a l'any 74 després de Crist, el moment abans de la gran erupció, doncs, que va destruir la ciutat. Uh-huh. El llibre es diu Les loves de Pompeia, uh-huh, i bé, la protagonista és una noia esclava que treballa en un prostíbul, uh-huh, i ens explica totes les seves aventures.
Jo haig de dir una cosa, que ja l'he començat a llegir, uh-huh, i aleshores, doncs, jo he estat a Pompeia, uh-huh, i quan l'estava llegint, amb les restes que tu vas veient, saps que et situes molt bé? És una sensació de dir, home, evidentment, el luxe que podria haver,
clar,
però quan veus les indicacions dels prostíbuls, és un llibre que, bueno, m'està enganxant moltíssim.
Està enganxant molt.
Espero que la gent del club el disfruti com sí, jo l'estic començant a disfrutar.
Doncs ens trobarem a Sabadell per
això
parlar
mateix
d'aquest llibre el dia 26 de febrer, que és
això
dimecres.
Mateix, 26 de febrer, el
quart dimecres.
Quart dimecres a la llar del llibre.
Uh-huh.
Bé, doncs ara... entrem amb el nostre invitat d'avui.
Sí. Bé, avui tenim un invitat molt especial. De fet, estem parlant d'un gran egiptòleg, Xavier Martínez Babón. Va néixer l'any 1961 a Barcelona. El 1987 va obtenir la seva llicenciatura en Història Antiga a la Universitat Autònoma de Barcelona. I el 1993 es va doctorar en Egiptologia amb una tesi doctoral que es diu Història de l'espasa corba durant l'imperi nou egipci. El 2002 va iniciar la seva participació en labors de recuperació de tombes egípcies a Luxor. va treballar a les tombes de Pedineit, Mentumehat, i el 2008 va començar la seva col·laboració amb el projecte d'excavació del temple de milions d'anys de Tutmosis III, portant a terme labors en camps d'epigrafia i iconografia. Ha escrit llibres, nombrosos articles, entre els quals destaquen alguns que inclouen temes relacionats amb l'exèrcit i l'armament. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
Bon dia. Bueno, comencem a llançar alguna pregunta.
I tant, i tant, Xavier. Com ha anat, Xavier, l'última campanya d'excavacions amb el temple de Tutmosis III, que ja fa més de 10 anys que hi esteu treballant, oi?
Sí, de fet, fa 17 anys.
17?
Fa 17 anys.
Mare de Déu.
17 anys, sí, sí. I aquesta última campanya, que va ser la tardor passada, doncs ha estat una campanya bàsicament de restauració en l'àmbit de l'arquitectura, que teníem que refer la façana d'una tomba de la dinastia XII, que estava molt malmenada, i hem portat dos arquitectes, han pogut fer i refer, el que és, sobretot refer el que és la façana, i al mateix temps doncs, també hem estat excavant en tres sectors diferents del jaciment, i bueno, les excavacions sempre en la zona tabana, que és on estem nosaltres, doncs sempre ens reporten satisfaccions, no? Sobretot amb el que són troballes. Clar. Ara estem buscant, estem en una zona de magatzems i estem buscant el que podrien ser els orígens del que va ser la primera estructura del temple de Tutmosis III.
Que emocionant.
Però esclar, el jaciment, que és molt gran, a més, doncs sempre ens presenta aquesta doble vessant, que és el que és els vestigis d'un temple de la dinastia XVIII, però per altra banda tenim tombes d'abans de la dinastia XVIII i també tenim tombes de després de la dinastia XVIII, no? La qual cosa doncs és sempre és molt satisfactori.
I tant. Quantes campanyes porteu?
En portem 17.
17.
17. Vam començar l'any 2008 i bueno, fins a aquesta darrera que va ser el 2024 i estem preparant la del 2025 ja.
Caram, molt bé, molt bé. Xavier, avui hem parlat d'un llibre aquí en el programa, que segur que com a professor de literatura de l'Antic Egipte heu tractat molt, és la novel·la de Miquel Waltari, que es va inspirar en el conte de la història de Xinué. Ens podries explicar una mica els orígens de la literatura d'Egipte?
És un clàssic, aquest llibre.
És un clàssic.
Té la seva pel·lícula, i té la seva pel·lícula, també.
I tant.
La història de Xinué. Tot i que hem de dir que només en comú amb el que és l'obra literària del Sinoé egipci, només hi ha el nom. Tot l'altre és diferent.
És diferent.
Es tracta temes diferents, estem en èpoques diferents, i Sinoé, el Sinoé original, podríem dir, era un funcionari de l'harem del faraó, que va tenir que fugir. Però, en qualsevol cas, retornant a la pregunta, els orígens els situem ja en el que és bàsicament el finals del que seria l'imperi antic, amb la qual on trobem ja algunes instruccions, podríem dir, si entenem per instruccions o ensenyaments, que són tot un seguit de consells que un funcionari d'alta graduació pot deixar per la posteritat sobre el que pot ser el bon govern, el que poden ser els bons hàbits i les bones costums. Ens situem, com deia, a finals del que seria l'imperi antic, però hi ha una literatura ja més viva, amb més matisos, la trobem en el que es coneix el període heraclopolità, que seria la primera fase del primer període intermediari, monarquia heraclopolitana del nord d'Egipte, que sorgeix quan col·lapsa la monarquia del que nosaltres coneixem com l'imperi antic, i on trobem ja un parell d'obres prou interessants, una d'elles que es coneix amb el nom del Camperol Eloquent, i l'altra que són les Instruccions per a Medicarrer. Són obres literàries, la del Camperol Eloquent, per exemple, doncs ens parla de la història d'un camperol que va cap a la ciutat i que és maltractat per un funcionari, és enganyat, li roben tot, ell vol parlar amb el rei, no pot parlar amb el rei, finalment aconsegueix parlar amb el rei i el rei farà justícia. I en el que refereix a Medicarrer, doncs Medicarrer és un príncep que ha d'arribar a ser rei i rep els consells del seu pare Geti, no? Aquí sí ja trobem doncs el que és una literatura en la qual se'ns expliquen moltes coses, però també hem de subratllar quelcom important, que es tracta d'una literatura darrere fons polític. Per què? Perquè sempre la monarquia, en aquest cas, en aquestes dues obres que hem citat, la monarquia heracleopolitana és la millor manera de governar el país, en aquest clar. Sentit. No se'ns ven com quelcom polític. Després, ja quan entrem en l'imperi mig, el que serien les dinasties, sobretot la dinastia 12, tornem a trobar ja una, el que és una literatura, també molts matisos, però on els reis sempre d'una manera o altra són presents, amb gairebé totes les obres. Per exemple, tenim les profecies de Neferti, que també és propaganda. Neferti ens explica que Egipte està en un període de desgràcia absoluta i només l'arribada d'un rei determinat, que serà Amenemhat I, salvarà Egipte d'aquesta desgràcia. Aquest Amenemhat I, a més, va ser un rei que va ser, el van assassinar en el marc d'una conspiració de l'harem reial. I hi ha una altra obra literària, escrita en temps del seu fill, Sesostris I, que ens explica com el fantasma d'Amenemhat I es presenta davant del seu fill per donar-li tot un seguit de consells sobre com ha de governar, i a més explica de quina manera el van matar. Vull dir que és molt curiosa. Però, i justament, en aquesta època que estem, Amenemhat I, Sesostris I, quina és l'obra que també s'escriu que serà una de les obres clau? Doncs precisament la història de Sinuè. La història de Sinuè, però ara, si voleu, us l'emmarco una mica, us faig una mica la sinopsi del que és l'obra literària, perquè veureu que és bastant diferent. Hi pot haver algun punt de contacte, però és bastant diferent amb el que seria l'obra de Baldwin. El Sinuè és un funcionari de l'harem reial que està formant part d'una campanya militar contra els libis. Aleshores, arriben missatgers de palau que informen en el príncep hereu, per una banda, i a alguns prínceps, per l'altra, de que el rei ha mort. Aleshores, Sinuè escolta les converses i té por de que esclati una guerra civil. El que fa és fugir cap a Àsia. I aleshores l'obra ens explica diferents episodis que ell viu a territoris asiàtics, fins que es converteix en l'home de confiança d'un dels xeics, dels grans cabdills asiàtics. Ell aconseguirà casar-se amb la filla i tenir tot un territori, tenir molts ramats de bestiar, és a dir, obrir-se camí en aquest món asiàtic. És un món beduínic, que és hi havia una vegada, podríem dir, un rei que no podia tenir fills, finalment té un fill, i el que vol és protegir-lo. I aleshores fa construir una mena de castell on hi té el nen, no el deixa sortir perquè té por que li pugui passar alguna cosa. Per què? Perquè en el moment en què el nen neix, unes hàtors, que eren, podrien ser l'equivalent a unes fades, li diuen, o una, més ben dit, una de les hàtors, li diu que el nen morirà a causa d'un gos, d'una serp o d'un cocodril. I aleshores, per això, el rei el vol protegir i el té tancat. I una vegada, des de la torre del castell, veu a un camperol que va amb un gos i pregunta a un servent: escolta, què és aquest animalet que va amb aquell camperol? I el servent li diu: un gos. I el nen diu: jo en vull tenir un. Però, esclar, el pare no li deixa tenir, o no vol que el tingui, per por de que aquella maledicció que li havia llançat una de les fàtors es fes veritat i el gos pogués matar el nen. I aquest és l'inici del conte. El nen es fa gran, al final tindrà un gos, marxa cap a territori asiàtic amb el gos, allà coneixerà una princesa, a la princesa li explica quina és la maledicció que arrossega, perquè el pare ja de gran ja li ha explicat, aleshores la princesa el salvarà de la mort per mossegada d'una serp, matant una serp. També hi ha entremig un cocodril que persegueix en el jove. El cocodril va a parar en un riu on el jove pot ser que es vagi a banyar, se li revolta el gos, s'embolica tot plegat i pum, i ja ens falta el final.
Oi.
Sí. Però la història en si, l'he explicat molt ràpid, és preciosa. Ostres, és una història preciosa, un conte preciós. Però, ostres, ens falta el final.
Ostres.
Sí. Però és curiós perquè, a més, té aquest format de conte que nosaltres hem escoltat tantes vegades. Un
Sí,
conte
clar.
que a vegades ens pensem que és un format europeu, podríem dir, no?
Sí.
Doncs els egipcis ja tenien contes d'aquest estil.
Clar.
Sí.
Xavier, mira, comentàvem quan parlàvem de l'obra de Xinue de Mika Waltari, que està escrita en primera
Sí.
persona. De fet, el conte original també està escrit en primera persona en format d'autobiografia,
Sí, és una autobiografia, sí.
com a les tombes, no? Que les
Sí.
autobiografies que es troben a les tombes de l'època. Això, tu creus que realment va existir aquest personatge? És possible que estigués inspirat en algun noble de l'època?
No ens consta. O sigui,
No.
no tenim, no, ara per ara no tenim cap, o no podem establir cap connexió entre el que és el conte pròpiament dit, aquesta història de Sinoé, l'original, i el que pogués ser algun funcionari o algun noble. No tenim cap tomba d'aquesta època amb cap noble de nom Sinoé enterrat. I
Val.
l'obra ens explica, sobretot en la part final, ens explica molt clarament que evidentment se li construeix una tomba, que tindrà una tomba, a més descriu tot el que tindrà la tomba, que coincideix amb el que serien les tombes de nobles de l'època del que seria la dinastia XII, però no ens consta. Ara, això no vol dir que no fos així, i això no vol dir que en els anys futurs es pugui excavar i es pugui trobar quelcom que ens ajudi doncs a redefinir el que estem dient en aquest moment, eh? Però
Clar.
ara per ara no ens consta.
És molt interessant quan esmentaves l'episodi, aquell de la lluita de Xinue contra un heroi siri, que com la literatura egípcia ha influenciat doncs a la tradició cristiana, no? D'episodis
Sí, i
de
tant.
l'Antic Testament. Per exemple, ara
Sí.
el conte d'Esnefru del Regne Antic i la joia perduda, que
Del papir Huéscar. És el papir Huéscar. És precisament, està escrit precisament en aquesta mateixa època, la dinastia XII, que és els contes del papir Huéscar, que fan al·lusió a reis del passat.
I eren de
I aleshores,
producció, eren d'aquesta època o és que havien circulat de manera oral i s'escriuen ara en papir en aquest període? Tu què creus?
per la manera en què està escrit, per la qualitat en què està escrit, és de la dinastia XII.
12.
Almenys el plasmat amb escritura. Que pogués haver-hi algun tipus de tradició oral anterior, podria ser, no podem pas dir que no.
Val.
Però el que sabem, aquests contes, que a més a més se'n conserven diversos, alguns s'han perdut, però en el cas d'Snofru, esclar, el que es presenta és... voleu que us l'expliqui breument i així fem la connexió bíblica?
Perfecte,
I tant,
perfecte.
perfecte.
Sí. Clar, Snofru va passar a la posteritat com un rei bo. En canvi, el seu fill Keops com a un rei dolent. Per exemple, el conte del Huéscar dedicat a Keops el presenta com un rei malvat. Però en el cas d'Snofru no. I ens diuen que Snofru s'ha fet gran, vol fer un passeig per un llac. Aleshores li preparen una barca amb tot un seguit de noies que remen. Bueno, ell puja al llac, puja a la barca, més ben dit, comencen a passejar, i una de les noies que porta el timó tenia un penjoll en forma de peix i el penjoll li cau a l'aigua. I aleshores la noia deixa part i diu a les noies que remen que parin. I es queden al mig del llac, que ella vol recuperar aquell penjoll que li ha caigut a l'aigua. Clar, aleshores el rei s'atabala una mica, avisa a la gent que està al costat del llac que facin saber a un mag que es troba en aquestes circumstàncies. Aleshores, el mag hi va, i el mag, què és el que farà? Doncs serà obrir les aigües. Ara, el que és curiós és que explica el que col·loca és la meitat del llac sobre l'altra meitat, per
Val.
una part. Així, la noia pot recuperar el penjoll, i una vegada ha recuperat el penjoll, el mag torna a col·locar l'aigua tal qual estava, i el rei continua el seu passeig com si no hagués passat res. La mar de contents tots plegats. Clar, és un antecedent claríssim a el que és l'episodi, el famós episodi de Moisès
I tant,
i el, i com obre les aigües del Mar Roig.
Ostres, sí. Que maco.
Però és un episodi que el podem situar, clar, és una obra escrita fa aproximadament 3.800 anys. Clar, el que va ser els textos bíblics es van escriure molts segles més tard.
I tant.
Ostres. Em feia molta gràcia perquè amb el llibre de Micah o Altari hi ha un episodi en què la dona de Horenheb, doncs, per fer-li mal al seu marit, es prostitueix a canvi de pedres i es fa construir doncs, un petit templet. I això em recorda molt també el que comentaves d'aquest papir de la mala premsa que tenia Keops, que també feia prostituir una filla per acabar la piràmide. Pot ser això, cert?
Sí. Bueno, Keops, això ens ho reflecteix Heròdot.
Heròdot.
L'obra d'Heròdot recull aquest episodi de que una de les seves filles es prostitueix perquè el pare li diu que, bueno, que si es vol construir alguna cosa, doncs, bueno, que es prostitueixi. I aleshores el que fa és demanar una pedra a cada home amb el que està.
Caram.
I aleshores se suposa que una de les piràmides que acompanyen a la piràmide gran del complex de Giza correspon a aquesta filla. Però, bueno, per això hi entrem, clar, òbviament, dins del que és mitologia, no? Gairebé,
clar.
Podríem dir que és una exageració. Keops no va tenir massa bona relació amb els sacerdots. Els sacerdots són els que li van passar la informació a Heròdot, o sigui, en el que és la tradició sacerdotal, i, òbviament, en el que era la tradició sacerdotal, Keops havia quedat com un rei negatiu. De fet, a l'obra del papir Huéscar, que parla de Keops, també el posa com a personatge cruel, personatge un rei molt cruel. Sí, sí, sí.
És fantàstic.
Però està en relació a Keops, el que seria aquesta prostitució de la filla, en aquest cas està amb el qüestió de les pedres està en relació al faraó Keops.
D'acord.
Sí.
Això, tu ens podries recomanar un llibre que no sigui el que hem fet de Sinuè? Ens pots... sempre ho demanem una
sí,
mica,
una recomanació.
Això, una recomanació.
D'alguna obra així que tu consideris.
Que tu, sí.
Clar, n'hi ha del que seria, novel·la històrica.
Sí, clar, bueno, i gent que està enamorada d'aquest moment de la història, sí. Sí, novel·la històrica.
Quin? Sí, novel·la històrica, si pot ser.
El que són novel·les històriques, aviam, hi ha una col·lecció, que passa que ara no me'n recordo del nom, hi ha una col·lecció de Christian Jack, perquè Christian Jack va ser...
Ah, de Christian Jack, sí, home, i tant, tens raó.
Sí. Ha escrit molta novel·la històrica, però especialment interessants.
Sí.
El que no me'n recordo exactament del títol, però hi ha diversos llibres que estan
que
en relació a un jutge.
El juez d'Egipto. El juez d'Egipto.
Sí.
Sí.
Ah, sí, l'hem llegit.
L'hem llegit.
Tu i jo l'hem llegit, sí, i tant.
És molt bona.
És molt bona.
Perquè s'ajusta, a més a més, l'ambienta, crec recordar, en època remèsida,
sí.
I està molt ben documentat.
Perfecte.
Perquè és la seva, podríem dir, la seva primera fase de llibres de novel·la històrica. Després ja em va començar a treure, potser d'una manera massa ràpida i potser ja no tan ben documentats.
Clar.
Però aquests primers, i els que el del jutge, és especialment interessant.
Perquè, oi, que aquesta...
Sobretot del... perquè...
Digues, perdona, disculpa. Digues.
No, perquè el marc històric que ell recrea és molt acurat. És molt acurat. O sigui, està molt ben documentat.
Perquè documentat. Xavier, aquesta que dius del Christian Jack, oi que és una, era una tri, és una trilogia.
És trilogia.
Sí? Per això,
jo que... crec que sí.
Sí, crec que és una
jo
trilogia.
Jo parlo de memòria, però jo crec que sí.
Sí, ho dic perquè de vegades la gent s'espanta del nombre de pàgines, que això aquí no ens ha passat més d'una vegada.
Sí.
I diem, home, en aquest cas, per exemple, poden trobar un llibre doncs, de bastantes pàgines, però crec que és una trilogia.
Sí.
I sobretot són llibres, aquests, la novel·la històrica, que està ben documentada, sobretot, el que s'ha de llegir és a mica en mica. I no...
aquí, dir, bueno, exacte.
Estones.
No,
perquè a vegades hi ha el perill d'empatxar-se,
sí,
no?
Per pair-ho bé.
Sí, exacte. Estic enmarca molt bé el que són els diferents... Inclús el que són les zones, les cases, els temples, el moment, podríem dir, això pot provocar aquesta sensació d'empatx. I per això és anar-ho llegint tranquil·lament.
Molt bé.
Sense de dir, ostres, ara m'hi passo 3 hores. No, doncs poder no. Potser més de 3 hores, més val 45 minuts o una hora, amb tranquil·litat. Inclús, jo alguna vegada he recomanat a algun alumne prendre alguna nota. És a dir, perquè, esclar, prendre alguna nota perquè després si et torna en un altre capítol al mateix lloc i hi ha quelcom que t'ha fet perdre, doncs llegir-ho, llegir la nota i dir, ah, vale, ja em recito una altra vegada.
Sí, perquè de fet això és cert, perquè bueno, tenim costum de fer-ho nosaltres, però a més a més és que clar, sí, m'agrada molt fer-ho, tu. Però el que sí que és veritat és que també et porta a buscar altra informació, és a dir...
Ah, exacte, també. Això
jo ho faig habitualment perquè dius, anem a centrar-nos en la zona, quan parla d'un lloc dius, a veure, anem a veure aquell lloc o aquest personatge, no? I faig una mica com de... ara no de, com se diu això, una, com un cronograma o com un, també un genograma, també ho faig, però a vegades, com que els noms no acaben de ser allò de fàcils de recordar alguns d'ells, doncs dius, ah, aquest és el pare, aquesta és la filla, aquesta, i tota la seva... Sí, tens molta... Bueno, estic totalment d'acord amb tu.
És per poder seguir, per facilitar el que és el seguir la sinopsi i no perdre.
I no perdre, i a més et queda més fixat, Molt bé, doncs que ha sigut fantàstic, això.
I tant, Xavier.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per les teves explicacions.
Ja, moltíssimes gràcies a vosaltres. Per mi ha sigut un plaer.
Gràcies.
Al contrari.
Hem disfrutat moltíssim.
Molt bé,
moltes
Xavier.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies, que tinguis un bon dia.
Gràcies, igualment.
Adéu, bon dia.
Adéu, fins aviat.
Fins aviat.
Adéu.
Adéu, adéu. Xavi. Bueno, doncs recordem el proper llibre, les...
L'Ovas de Pompeia.
L'Ovas de Pompeia, editorial...
Sí. Destino.
Destino. Dia 26
de febrer.
6 de febrer, a les 8, un quart de 9 del vespre, a la llar del llibre. Un llibre que us agradarà, com sempre, eh? Un llibre que el disfrutarem. I que, posteriorment, vindrem aquí a explicar quatre coses.
Sí.
Però això ja serà una sorpresa, deixa'm el permís endavant.